Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia, avui no gaire, i moltes coses més. Codirecció, postproducció i control tècnic, avui especialment.
Avui de tècnic i amb micròfon i tot.
Marc Alier, què tal?
Bueno, molt content perquè avui fem com fa petit, molts anys, com un petit comitè, tres persones, sí. Amb una taula que és quadrada, rectangular.
El segon en qüestió és el nostre convidat, en José Cabré, expert en macroeconomia i política econòmica a la UPC i amic del programa que ja ens ha visitat en altres ocasions. José, molt benvingut.
Hola, bon dia, un plaer estar amb vosaltres. La veritat que em fa molt feliç estar aquí.
Al contrari.
Cada que vinc aquí estic content.
Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, m'encanta dir-ho jo avui, i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
digues.
Estic molt content.
Ah, sí? Sí,
estic molt content, primer perquè hi ha en José, ha vingut en José, que vingui en José i que estigui aquí és per estar molt content. I l'altre és perquè ara fa unes setmanes et vaig comentar que intentaria utilitzar un iPad com a màquina principal.
Correcte.
Vale? Llavors, el que tinc que reconèixer és que no he aconseguit substituir al 100% l'iPad, dic el Mac com a màquina, doncs, per fer coses com edició de vídeo o algunes coses, o quan de vegades tinc que fer certes coses que no puc. Però he comprat una front de la casa Kensington, que està bastant bé, que incorpora un teclat Bluetooth, i l'incorporar, diguéssim, com una... allò, el format que quedi aguantat com un portàtil i un teclat en l'iPad, gairebé el converteix en una màquina principal. Dic gairebé perquè només hi ha una cosa que no puc acabar de fer del tot bé, i és la gestió dels fitxers adjunts.
Clar,
o sigui, en un iPad els únics fitxers adjunts que podem tenir són les fotografies. Llavors, per exemple, avui tenia que enviar un document a una persona i no podia adjuntar el document perquè no el tenia ja en el mail. Llavors, el que he tingut que fer és... tenia dues opcions. Una és... o compartir-lo a través de Dropbox com a arxiu públic, o el que he fet en aquest cas que ha sigut fer una captura de pantalla del document i enviar-ho com a fotografia. Però a part d'això, diguéssim, Office, correu electrònic, evidentment navegació web i diguéssim, sobretot control d'agenda i el tipus de coses que acostumo a fer del 90% de la meva feina, perfecte.
Tu has dit una cosa que és clau. És el fet de que utilitzis teclat, això una. Dos, el problema de l'iPad, i això és la gran diferència amb el cas de la Surface Pro 3, que entenc que darrere hi ha un sistema operatiu sencer.
Que és aquesta tablet que ara l'han convertit com en portàtil d'alta gamma de Microsoft.
I que la setmana passada vam estar comentant.
Sí, la passada, que és el programa que gravarem d'aquí 3/4 d'hora.
Correcte. Inicia aquest model híbrid que realment sí que pot donar... té certa raó de ser. Doncs, si et sembla, alguna cosa més a comentar amb això de l'iPad?
Doncs això, doncs que és possible. És possible, sobretot, per qui no tingui requisits estranys, dir que faci això, correu electrònic, edició de documents, productivitat personal, sembla ser que això és que ara amb un iPad de 300 euros o 350 euros pots tirar. Això sí, amb la funda xula.
Què és això? Tenim sons
sí, magnífics. Tenim efectes especials.
Molt bé, doncs anem a per un altre efecte especial.
Mossega la Poma ens encanta. Que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Avui trobem a faltar en Rubén, eh?
Sí, sí.
I que això tindrà que fer multitasca, fer moltes coses, mirar el guió, comunicar-nos...
Jo crec que si ho féssim diverses setmanes ens acostumaríem i ho faríem. Però sí, home, és una tranquil·litat i és un plaer tenir el Rubén que s'encarregui de tot
això. Necessitem en Rubén.
Sí, ens necessitem. José, benvingut a Mossega la Poma, com dèiem abans. Avui, com ens agrada fer, ja ho he dit a la introducció, com a mínim un cop per temporada, tindrem un programa especial dedicat a la reflexió sobre l'economia i a donar una ullada a on estem des del punt de vista de l'economia. Tu sempre aportes aquest valor social, aquesta visió més social de l'economia. T'agraïm, com sempre, la teva presència, que ens ajuda a reflexionar. El títol del programa avui és una pregunta i, per tal, te la faig per començar a parlar. Estem realment sortint de la crisi? I la primera, què vol dir crisi, que en el sentit econòmic de la paraula?
Bé, a veure, crisi diguem de cessió, diguem de pressió, no?
Clar, seria... perquè una crisi és un moment, diguéssim, decisiu, és un moment de canvi. Sí. Em sembla que el canvi ha passat fa un parell d'anys.
Bueno, el canvi encara l'estem visquent, és a dir, sembla ser que els experts ens estan explicant que estem començant a viure una època que serà d'escassesa absoluta de recursos energètics. Vale? Hi ha gent que està defenent que la crisi financera és una manifestació d'una cosa molt més profunda, no? Si recordeu...
Això ja sembla que vas dir en l'últim programa quan vas venir a parlar del peak oil.
Exacte.
Sí, senyor. Aleshores, sí que és cert que crisi entesa com recessió econòmica, vale? Que és que l'economia cau durant més de 6 mesos, el PIB, vale? Hi ha una caiguda del PIB durant més de 6 mesos, sembla ser que d'això sí que estem començant a sortir. També és veritat que això no ho notem, no ho notarem. Vale? Nosaltres, no, la gent del carrer, no ho nota. Vale? Jo no fa gaire vaig fer una conferència que intentava explicar això i jo deia, ostres, em sap greu haver de reconèixer que estem sortint de la crisi, perquè la gent que jo tenia davant era gent que estava fotuda. Molta gent que hi havia davant estava fotuda.
Surt de la crisi quan ho notarem nosaltres?
Qui està sortint de la crisi? Jo no estic sortint de la crisi. Clar, hem de tindre en compte que, per exemple, l'economia espanyola aquest any creixerà aproximadament, no?, al redor d'un 1%, això és ridícul, però creixerem un 1%, i això no generarà ocupació.
Mm. Jo recordo que tu m'explicaves ara fa molts anys que era perquè creixi un 1% l'ocupació ha de pujar un 3% l'economia.
Un 2,5, un 3.
Era una llei, no sé de qui era aquesta
llei. Sí, però és una llei fruit d'observació. Mm-hmm. Vale? Sí. De fet, podríem dir que en el cas espanyol o català es calcula que a partir d'un 1,5 ja les coses ocupació. podrien començar.
Sí, el problema és que si tu mires aquells sectors... després jo penso que val la pena que parlem d'ocupació, perquè generar ocupació així en abstracte, si tu treballes amb una ocupació precària que acabes cobrant 600 euros de manera irregular, no de forma continuada, 600, 800, i has de pagar una hipoteca i has de mantenir els fills i amb això no et dona per viure, òbviament, que ja podem tenir ocupació, que estarem igual o pitjor que el que estàvem
fa uns anys. Sí, totalment d'acord.
És un altre tema. En el sentit de quan parlem d'ocupació, jo abans de mantenir el sector del totxo, que va arrossegar altres coses, jo diria que el totxo i l'especulació, perquè anava una mica tot barrejat.
Bueno, anem al tanto, eh? El sí. Totxo, el totxo, que vosaltres dieu el totxo, això suposava, com a molt, vale? En l'època hiperdorada, 12% de l'ocupació espanyola. 12%.
I l'ocupació indirecta?
I la indirecta que...
Clar,
indirecta
què indirecta. Significa?
O sigui, si hi ha gent que està fent cases, hi ha gent que els hi ven els totxos, que els hi ven les portes... Que...
Això és molt difícil de qualificar.
Sí, electrodomèstics, sí, sí, que hi ha pintura...
No, i, i els concessionaris sí. De Land Rovers... Que de,
sí, clar, és que indirectes... Vale? Jo parlo de forma directa. És com el turisme. Nosaltres pensem, o la gent pensa que Espanya és un país que viu del turisme. No. El turisme suposa l'11% del PIB espanyol.
Disculpa'm una cosa. Mira, això m'agrada molt que ho treguis. Avui aquesta reflexió la feia perquè sabia que parlaríem del turisme com a un possible... És un, però és un 11%. Un. Si la gent viatja com viatjo jo, des de l'algú no sortiran de la crisi. Perquè jo aquest any me'n vaig de vacances, però me'n vaig de vacances havent demanat el bitllet d'avió trobant-lo superbarato 3 mesos abans. M'estic esperant a trobar l'oferta de Los Flipas per agafar el cotxe de lloguer. Me'n vaig a l'interior de Grècia, a la part muntanyosa. M'he tirat 2 mesos revisant a Booking una i una altra vegada i una altra i una altra per trobar les ofertes més econòmiques de...
Mira, jo que tinc contactes
a Mallorca...
Si hem
de viatjar així...
Vull dir, jo tinc contactes a Mallorca quan va caure el mur de Berlín, que es van unificar les dues Alemanyes i, diguéssim, a Alemanya van estar doncs, com una dècada estranyent-se el cinturó, doncs...
Però això no és viatjar com viatjàvem abans, però que tu tenies 4.000 euros i anaves
alemans,
a empatar-te.
En els alemans, que diguéssim, ja sabies Mallorca dels alemans, en aquella època els hi van dir, en comptes de ser els guiris, els hi deien els dièsels, perquè deien que corrien molt i gastaven poc, perquè havien canviat aquesta manera de viatjar. I ara també, aquí també s'ha notat, i també aquí també una cosa que s'ha notat, abans tu veies aquí a Barcelona, el mes d'agost, i no hi havia ni el cabo, marxava tothom, i ara la gent està marxant, marxem una setmana, marxem 15
dies... Però això no només passa a l'agost, passa a qualsevol període de vacances, Nadal, Setmana Santa, òbviament hi ha un descens perquè hi ha menys tràfic, però la gent es queda a casa molts dies.
Sí, i Barcelona és una ciutat especial, jo crec que a aquest nivell. Som la 5a ciutat més visitada del món en aquests moments.
Déu-n'hi-do.
Clar, això és molt important, no? Sí. Aleshores, ha generat una activitat econòmica que provoca que molts barcelonins
tinguem que servir en aquests turistes que venen.
Aquesta dinàmica, no?
Tornem una mica a l'origen de la pregunta.
Deixeu-me dir-vos dues coses, o tres. Vale? O sigui, per primera vegada, el quart trimestre de 2013, vale? Quart trimestre de 2013, el consum de les famílies va augmentar, vale? La inversió a Espanya ha augmentat, evidentment, la despesa pública no. Vale? Perquè estem obligats per Dios a Merkel, que esto no puede ser, no? Les exportacions són un motor en aquests moments molt important de l'economia espanyola, que estan impulsant. Jo l'altre dia estava...
Tant com el turisme, en percentatge de PIB?
No sé dir-te, les exportacions... Sí, però pensa, per exemple, més del 50% de les exportacions catalanes són productes tecnològics. Clar, això, això és una passada. Això és una passada. Jo l'altre dia estava amb un noi, que, bueno, un company, que treballa per una empresa que es diu Biosystems. Mm-hmm. Aquest tio és l'encarregat del sector exterior. Biosystems és una empresa que fabrica reactius químics. 98% de la seva producció, exportació. Mm-hmm. Exporten a 107 països de tot el món.
Les 98%, empreses... o sigui, és gairebé aquí donen mostres, no?
Ja fora del sector serveis, o que poden haver-hi startups tecnològiques a darrere, les empreses que conec del sector industrial que s'han mantingut al llarg de la crisi i que més o menys van fent, són totes gràcies a que tenen més d'un 60-70% en base a exportació. Perquè això més els hi permet, tenir un control sobre la plantilla, sobre la gent, sobre la producció, molt més estable que si depenguessin del mercat intern.
Sí, sí. Clar. Jo crec que si d'algú podem treure profit d'aquesta crisi és que les nostres empreses, tant catalanes com espanyoles, s'han fotut les piles i s'han llançat al mercat d'exportacions. No? S'han tornat molt més eficients. No? Molt més eficients.
Sí,
i
tothom ens hem ajustat al cinturó, les empreses també. No?
Sí, sí, sí.
Anem a fer... Bueno, no anem a fer calarons, però anem a donar pas al nostre patrocinador.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per a clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Ei, avui he fet de...
Sí, jo tenia por que no...
De filòsof de...
Ha de ser polifònic, ha de ser un cant gregorià.
Això li dediquem al patrocinador, que sempre ens...
Així en Josep s'enfada.
Molt bé, en companyia d'en José Cabré, tens alguna cosa més que volies comentar d'introducció? Sí. Jo tinc aquí una sèrie de preguntes que m'agradaria anar-te fent, però ho podem fer després.
Jo tinc una pregunta abans. Quan has dit que el consum de les famílies augmenta, augmenta el consum o la despesa?
No, molt interessant això. És a dir, sortir de la crisi significa... O sigui, quan jo parlo de que sí que estem sortint de crisi, què significa? Que no és que estiguem bé. És a dir, tu estaves malalt i tenies 42 de febre i en aquests moments tens 39. Vale? No és que no tinguis febre. Per tant, el consum continua sent negatiu, però és menys negatiu del que era. Enteneu? Els sous continuen baixant, però baixen menys del que... És a dir, la inversió no. La inversió per primera vegada és positiva. I el quart trimestre del 2013 es va crear ocupació neta, que això és molt bona.
Sí, però també perquè molta gent ha marxat fora.
Però quan jo preguntava això de la despesa...
Això és una mica demagògic.
Jo quan et preguntava del consum i la despesa, em referia al fet de que...
Quan parlem de consum, parlem de despesa privada.
Clar, però d'alguna manera jo tinc la sensació, a casa meva, és que amb més despesa... estic consumint menys coses, menys serveis, menys productes. Jo tinc que reduir serveis i coses que estava consumint i que d'alguna manera la despesa no em baixa o se m'incrementa.
Bueno, sí, però això seria
conseqüència
del procés inflacionari. Mm-hmm. Però la veritat és que la inflació a Espanya és mínima en aquests moments.
Sí, però jo veig que els indicadors d'inflació no hi són, però en canvi... Jo no ho percebo.
Cosa és el que tu sents i una altra cosa és...
La macroeconomia.
El que és objectiu. Aleshores, què és el que sents tu? Mira, l'índex de preus al consum, vale, hi ha una part molt important que són els aliments. Uh-huh. Vale? Però entre aliments i begudes, etcètera, etcètera, això suposa jo diria que no arriba al 30% de l'IPC. És a dir, l'IPC té una altra sèrie de productes, etc, etc, que són molt importants. Aleshores, tu sí que potser perceps, en el teu cas, que els ous han pujat molt, la llet ha pujat molt, però l'IPC no. Mm-hmm. És a dir, un dels perills que tenim en aquests moments, que ara ens tornen a dir que no passa res, però que tenim molta por, és que hi hagués una deflació, és a dir, una caiguda de preus a nivell europeu. Seria anar, perquè m'entengueu, cap a la situació japonesa, no? Tots podem pensar, ostres, seria genial que els preus baixessin, això
no,
és fantàstic.
No.
Mai baixen els preus perquè són més competitius. Es baixen els preus...
Perquè la gent no pot pagar.
Perquè hi ha un col·lapse. Normalment és perquè hi ha un col·lapse econòmic, no? Tots sabem què ha passat quan han començat a baixar els preus de les vivendes.
Que
vale?
Ningú...
Ha sigut terrible. Hem col·lapsat el sector immobiliari, no? Doncs imagineu-vos això de forma generalitzada. Aquest era el greu perill que hem tingut a nivell espanyol.
Però tornem una mica a la microeconomia, per fer aquesta analogia que tu feies, Marc. Saps el que em passa a mi? Que jo els diners que puc destinar a extres, ja no dic a l'estalvi, que d'això després tinc una pregunta relacionada amb això i amb els plans de pensions. Els diners que jo destino a extres cada vegada són menors. I a més, els extres que puc fer cada vegada estan més mirats amb lupa. Vull dir, jo, si abans em podia comprar unes bambes i me n'anava a comprar-les al barri perquè m'agrada fer cultura de barri, ara m'espero a l'ofertón d'Amazon o de Me Quedo Uno perquè no puc comprar-lo al barri.
Sí,
perquè
és.
No tinc... Sí, sí. I perquè... Però, perdona, jo no he tingut tampoc unes baixades de sou. Els sous han anat baixant, d'acord? No han hagut pujades ni s'han equilibrat. Però, al meu cas, o sigui, jo el que veig és que les despeses dels serveis bàsics ara són les que condicionen veritablement la meva economia.
Vale.
La llum, l'aigua... El gas, la benzina, o sigui, allò que són despeses de consums de serveis bàsics, la telefonia, això que no pots prescindir, això realment condiciona l'economia. Més que el menjar,
eh? Ens pensem que no podem prescindir.
Bueno, que ens pensem, sí, però en una societat actual...
Sí, aviam, clar, tu has parlat d'una sèrie de productes i de serveis que són molt importants per al consum propi, no? Però recordeu, això hem començat un procés que serà imparable. És a dir, l'energia... començarà a augmentar el seu preu i això és un procés imparable perquè és que ja no tenim recursos energètics. Sí que en tenim, però cada vegada seran menys.
Però la nostra societat està en base a tenir energia disponible contínuament.
Hem de canviar el comportament.
Hem de canviar completament la societat, entenc.
Hem de canviar el comportament i ens costarà molt adaptar-nos.
Hem de canviar de comportament o de model productiu? Perquè, per exemple, aquí a Espanya tinc entès que ara, si jo em poso una cèl·lula fotovoltaica a casa meva, em foten una multa.
No, ens foten una multa no, ens foten un cànon, que és diferent.
Ara em foten un cànon.
Sí, no és una multa, és un cànon. És a dir, abans hi havia la possibilitat de que tu generessis
electricitat
a casa teva i la que tu no utilitzaves...
La tornaves i d'alguna manera o t'ho tornaven. Exacte. O t'ho feien un descompte.
Però la teva et sortia gratis, entre cometes, gratis.
Es descomptava, d'alguna manera.
Exacte, i a costa de la inversió que havies fet, sí. S'hauria d'amortitzar. Sí.
Estan en un escenari d'aquesta d'oil peak.
Bueno. Però penseu una cosa, ¿vale? La realitat és la que és. És a dir, a Espanya hi ha un oligopoli d'empreses energètiques que tot això els molesta molt. I han pressionat d'una forma exagerada per evitar aquesta història. Aleshores, què estan fent ara? Ens cobren un cànon perquè, clar, en teoria, l'empresa energètica ha creat la infraestructura per poder transportar l'energia elèctrica. No? Cosa que és absurda perquè Red Elèctrica Espanyola, que és la que realment és de les infraestructures... És una empresa que aquesta no juga a l'oligopoli. Aquesta té un monopoli absolut, però controlat per l'Estat. O sigui, qui està pressionant aquí? Endesa, Iberdrola, etc, etc.
Home, clar, si tots els polítics acaben anant allà al Consell de Direcció o amb un càrrec...
Sí, bueno, lo de la teoria aquesta de les portes giratòries és complexa,
Ja.
És complexa. És a dir, jo, si fos el president d'Endesa... A mi m'agradaria tindre l'exministre d'Economia perquè aquesta senyora agafa el telèfon i pot parlar
amics.
Amb qui sigui. Per tant, és complexa. No? Jo ja entenc que potser sí que haurien de fer una reforma important, etcètera, etcètera. Però...
Molt bé.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Jo no encau, sinó que és com contraproduent. Tu tens un país com Espanya o Catalunya que no tenim petroli o almenys no volem anar davant de Tarragona a contaminar-ho tot i a fotre el Mediterrani en l'aire i dius, escolta, tenim molt de sol a l'any i si encara que només fessis que la gent que té vivendes unifamiliars es pogués fotre una placa solar al sostre,
Marc,
més que són més eficients.
Sí, encara no ens hem enterat o jo crec que no ens ho creiem, que el món és un. és un. És a dir, on anem tots plegats a intentar solucionar els nostres problemes o no hi haurà manera de sortir d'aquesta història. Aleshores, clar, si cadascú defèn els interessos molt particulars que tenim, no ens hem enterat de què ens està passant en el món. Però fa segles que no ens hem enterat
de l'humanitat. Sí.
Però ara és molt manifest perquè, clar, tenim molta informació de les coses. No? Aleshores, jo què sé, el problema de... Jo què sé, és que tenim tants problemes. El problema de Síria, el problema d'Ucrània, no? Tot això, si és provocat per nosaltres mateixos, vull dir, no ens hem enterat d'anar per fi ja d'una vegada a una, perquè és que l'energia se'ns acaba. I com no ens fotem piles, vale? És que Iberdrola deixarà d'existir. És que no s'ha enterat d'aquests tios.
Vale. Ja, sembla que estiguin recollint diners abans de la desaparició. Tinc aquí, comentava una mica fora de micro, ho trasllado ara al públic, que tenia unes preguntes, en aquest cas ubicades dins de la situació Catalunya-Espanya, abstretes d'una entrevista que li han fet a Santiago Niño Becerra al diari d'Economia, a la secció d'Economia del periodista digital. Sí. Si vols te les faig, perquè són sentències una mica provocadores, segur que ens donaran...
Jo veig que el senyor sembla... busca la provocació també per d'una
sí,
manera
a si mateix. Però no? És interessant perquè també ens fa pensar.
Sí. Ell és un provocador, però és un tio molt potent. Diu... No estic d'acord sempre amb ell, però és un senyor que en sap molta d'economia.
Diu, les autonomies compleixen el dèficit de manera artificial. Això de la LOFCA és un nyap que no sosté per enlloc.
Bueno, què és l'OFCA?
És aquesta mena de diners que et presten, a sobre has de pagar interessos per acabar de tancar els pressupostos.
No, l'OFCA és la llei de finançament autonòmic.
Per això tens, però tens que pagar, no?
No, és la llei que va distribuir els calés a Espanya, vale, no? Per ens entenguem. Clar, aquí hi ha un problema. Si nosaltres busquem, per exemple, el model alemany, vale? El model alemany hi ha... diguem estats o diguem regions, si voleu, parlem de regions, si us sembla, no? Hi ha regions molt més riques que altres, no? Molt bé. I aleshores, ells compensen tot això i les regions que són molt pobres doncs s'aproximen a una mitjana i les que són molt riques tornen a aproximar a aquesta mitjana. Però el que és evident és que la que és més rica continua disposant de més recursos. El cas espanyol no és així. Fliparíeu si sapiguéssiu que la comunitat autònoma que disposa de més recursos per habitant del finançament autonòmic és Extremadura. Clar, això
però,
és el que
però,
no pot ser.
El que jo no puc entendre és... D'acord, però això ha sigut així durant molts anys.
Sí.
D'acord? Està clar que hi ha un...
Quan hi havia abundància.
Quan hi havia abundància. Però què es fa... O sigui, els diners no es donen no només per l'equiparació, sinó que entenc que es posen damunt de la taula perquè tu facis una reforma perquè apliquis uns canvis que no necessitis tirar de fora,
Perdona, però el finançament autonòmic, és a dir, es reparteix en funció d'una sèrie de cànons que, perquè m'entenguis, número d'habitants, dispersió, hi ha una sèrie de variables que en teoria, perquè m'entenguessis, són objectives, però és evident que en funció de com ho repartim favorirà més en una regió que en una altra regió. En aquest cas, pel que sigui, l'autonomia que més ha sortit afavorida o que ha sortit més afavorida és Extremadura. Abans de la crisi, ja es queixaven d'aquest tema i per primera vegada va haver-hi un plantejament. El Pedro Solbes va dir, bueno, vamos a intentar modificar esta forma de repartir. Que va ser al·lucinant perquè, per exemple, Catalunya es va liar amb València, PP, vale? I Convergència, hòstia, per què? Perquè els interessava els dos, perquè els dos tenen una concentració potenta, etcètera, no? Per primera vegada ens replantejava de fer-ho d'una altra manera més racional. Clar, per exemple, Balears, no? El Marc i jo tenim molta relació amb Balears, Balears deia, la insularitat és superimportant, vale? Però Galícia deia, no, la dispersió de gent és molt important. Aleshores, bueno, va haver-hi una discussió, es va començar a discutir, de cop entra la crisi i s'acaba la discussió. No
sí, això és el que diu el Niño Becerra. Diu, ese café para todos, ya no queda ni café para hacer un café para todos.
Bueno, saps quin és el problema? Que estem discutint com repartir la misèria. I això és terrible. La misèria no s'ha de repartir. No hem de discutir. No? A mi em sembla... Jo ja entenc tot aquest procés de... I ara parlaré de forma políticament incorrecta, no? Perquè aquí, a Catalunya, qui no és independent, mal rotllo, no? Jo... tinc la meva tapadera i és que Jo tinc residència a Menorca i, per tant, puc parlar del tema aquest perquè no m'afecta directament, no? Mm-hmm. Però, clar, discutir d'aquests temes econòmics, jo puc entendre els temes, diguéssim, de sentiment, però els temes econòmics, en un moment de misèria, que és el que estem vivint en aquests moments, a mi se'm fa molt complex. Però té raó, el Nino Becerra, té raó que en aquests moments, clar, els fons que tenim, perquè penseu, nosaltres comencem a sortir de la crisi, però la veritat és que tenim un pla, el govern espanyol té un pla que ha de reduir el seu dèficit públic i, per tant, ha de continuar reduint la despesa
pública. El 0,5%, no? Em sembla que és...
Si no, sí, hem d'arribar al 3%. Que estan menys.
Diu, ha de reduir el dèficit estructural fins al 0,5%, té vida fins al 2020, em sembla que era el pla.
Sí,
una cosa així,
no? Si voleu aquí ho tinc, però bueno, no sé si val la
pena. I una altra cosa, que abans de fer una petita pausa vull comentar-te, que és que també és una dada que m'ha sorprès molt, diu el Niño Becerra, eh? Si no hi hagués economia submergida a Espanya, l'atur augmentaria fins al 40%.
Bueno, això...
Això juna que a Espanya la plena ocupació d'abans no tornarà mai més.
Quan hem tingut plena ocupació a Espanya, Nino Becerra? No hem tingut mai plena ocupació.
No,
és a dir, a Espanya, quan teníem una situació privilegiada, teníem 2 milions de persones sense feina. Eh? Aleshores, realment aquests 2 milions de persones estan sense feina? Tots sabem que no. Si no, aquí és una revolució.
Vull preguntar-te per les pensions i ho farem després de la... d'una petita pausa.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Recordem als oients de Mossega la Poma que avui tenim un programa especial. Ens estem responent, estem realment sortint de la crisi i ho estem fent amb el José Cabré, que és un amic de Mossega la Poma i professor en Economia. Una de les últimes sentències o frases del Niño Becerra diu: a Espanya els nascuts a partir del 1958 ja no tindran pensions, seguiran pagant petites quantitats però no permetran la supervivència.
Ostres, jo vaig deixar el 1958.
Pues Nino, hòstia! Te ho ha escrit per a ti.
Bueno, jo l'altre dia sentia una entrevista que li feien al president d'Uruguai, no? I ell deia una cosa que a mi em va encantar, no? Va dir que a Europa hem pervertit un concepte que és l'austeritat, ¿vale? O sigui, d'un concepte que és un concepte molt positiu, el seu auster, hem fet una cosa molt perversa, i aleshores ell diu: no me hable más de austeridad, hable más de sobriedad, ¿no? Yo soy una persona sobria, yo no soy austero como los europeos, ¿no? Aleshores, clar, a Europa, jo no sé per què, no en tinc ni idea de per què, ens hem empobrit mogollon. Algú ha tingut un interès en que a Europa és cert que hem deixat de ser... Nosaltres pensàvem que érem els pensadors, el centre, no? Això s'ha acabat, no? És a dir, ja ni serà Estats Units dins de 15 anys, no? O sigui, tot...
Deien que Xina hi havia sobrepassat a...
Però no
ve Xina. Estats Units.
No, encara no.
Encara no.
No.
Encara no.
No, mira, perquè m'entenguis, amb termes relatius, Estats Units fabrica 16 i Xina està fabricant 12. És a dir, encara li queda, Però si sumem Xina i molts països asiàtics...
Índia, Indonèsia...
No hi ha coloses. Nosaltres encara estem rumiant amb no sé quines pel·lícules que han deixat d'existir. I això és terrible. O sigui, els europeus encara no ens hem enterat de que això... que s'ha acabat, hi ha totes aquestes coses que s'ha acabat.
Aquestes pel·lícules que han deixat d'existir és tot el que no han explicat en les campanyes electorals últimes.
Clar, això és terrible, europees. També. Hi ha aquella pel·lícula del Paul Newman, no? El Cortina de Humo, del Hitchcock, no? Mm-hmm. Bueno, aquí hi ha, no una.
Hi ha moltes cortines
28.000 cortines de humo, no? Mm-hmm. Clar, el de les pensions és terrible, a mi em sembla duríssim, però jo crec que en aquest cas el Niño Becerra té bastanta raó. Per què? Sobretot pel cas espanyol, nosaltres tenim, hi ha dos models, l'anglosaxó i el model, diguéssim, alemany-francès, no? Nosaltres tenim aquest model, i és que els treballadors, amb el que cotitzen, paguen a les pensionistes.
Les pensionistes d'ara.
D'ara.
D'ara,
Clar, el model anglosaxó no és així, la gent es busca la vida. Vale? És a dir, tu, una part del teu sou, la teva empresa, la col·loca en un fons d'inversió. Per això hi ha aquests fons d'inversió tan bèsties a nord-americans, no? Perquè els estalvis dels nord-americans estan fotuts en allà.
Però amb el risc que es pots perdre, no?
Entenc? Evident, sí, sí, evident.
És com una inversió.
Sí, bueno...
Teòricament de baix risc, però no deixa
clar,
de ser...
Clar, no, això, per això ha desestabilitzat el món d'una forma absolutament al·lucinant des que als anys 90 hem permès moviment absolutament lliure dels capitats. Clar, això és una bogeria, també. No? Mm. Però, clar, a Espanya fer aquest canvi és molt, molt difícil. Jo no sé com s'ha de fer.
Home, amb
no,
però... el que ens queda ara de sou, jo també veig un canvi bastant difícil.
Clar, però nosaltres sí. No podem posar un 10% del que cobrem en un fons.
Però té raó el José, no. Culturalment tampoc érem així, perquè molt poca gent, quan vivíem de vaques grasses, ho fèiem. No,
no, però a veure una cosa, que també el tema és, si jo, que he nascut bastant més tard del 58, em tinc que buscar la vida per la meva pensió, el que estic fotent ara en la Seguretat Social, que m'ho donguin i ja m'ho administraré.
No, però és que el que fas s'ha de pagar les socials.
Clar, però el que estic fent jo ara és pagar la pensió de la meva mare, d'alguna
sí,
manera.
Sí, i de la seva sí, generació.
Però clar, ta mare té tot el dret a cobrar aquella pensió.
Tot el dret.
Tu també el tindries, tu l'hauries de tenir.
Jo l'hauria de tenir perquè jo estic pagant. Sí, però, el que m'està dient el Niño Becerra i tu és que quan jo arribi
em diran,
Marc, no et jubilis perquè...
Estem arribant a un punt superinteressant que jo penso que afecta a el que es parla sempre del contracte social. No? És molt bo que anem cap aquí. Però us proposo, que portem molt de temps parlant, que fem una pausa musical. Aquests dies t'estic intentant portar sempre un exemple
de Drunken Sailor.
Avui et porto un altre. Com avui som tres tios, he portat la veu d'una noia. Aquesta
fantàstic.
Noia es diu Jennifer Avalon. I una versió...
Sempre som molts tios a mossega la poma.
Sí, per això la música ha de compensar una mica.
De fet, jo mai... No, mentida. Un dia hi havia una tècnica aquí.
Sí, no, i està la Sílvia, que de tant en tant ens acompanya.
Té la col·laboradora regular.
Que jo diria que això ens augmenta molt la mitja respecte a altres podcasts, sobretot sí. La tecnologia. Anem a escoltar, com deia Jennifer Avalon, i una versió de Drunken Sailor.
Sailor, sail on, sail on. Sailor, sail on, sail on. What shall we do with the drunken sailor? Drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor? Early in the morning, put him in a longboat till he's sober. Till he's sober, put him in a longboat till he's sober, early in the morning. Way hey and up she rises, up she rises, way hey and up she rises, early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, early in the morning. Sailor, sail on, sail on. Sail on, sail on. What shall we do with a drunken sailor? Drunken sailor, what shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, heaving by the lake with running bowline. Running bowline, heaving by the lake with a running bowline. Early in the morning, way hey and up she rises. She rises way hey and up she rises early in the morning. Way hey and up she rises way hey and up she rises early in the morning. Sailor, drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor? Early in the morning, pull out the plug and wet him all over. Wet him all over, pull out the plug and wet him all over. Early in the morning, way hey and up she rises. Up she rises, way hey and up she rises. Early in the morning, way hey and up she rises. She rises way hey and up she rises early in the morning. Sailor, sail on, sail on.
versió així molt pop, eh?
Aquesta avui era una mica pop, sí, però és que necessitava trobar totes les veus que tinc de Drunken Sailor són de tiarros, i clar, avui he de posar tres tios a l'estudi.
Sí, els Dubliners, els Lagards i companyia.
Sí, l'autèntica que a tu t'agrada tinc. He trobat alguna versió més també que són similars, així molt més cèltiques, amb una mica de força.
Jo m'he enamorat de la Sílvia Pérez Cruz.
Sílvia Pérez Cruz,
què
és aquesta?
Una noia que canta... No fotis, que no saps qui és.
No sé qui és.
Busca-la i escolta-la. Ja és la veu més dolça del món, és un àngel aquesta nena. És un àngel.
Sílvia Pérez Cruz.
Sí, té raó.
I és una proposta, Mossegui, abans d'hora.
Tenim algunes fetes també per José.
Estàvem parlant d'això que comentava en José de la renda mínima d'inserció que hi ha actualment.
I el mal que això ha fet.
Sí, això està provocant que gent de la, jo què sé, a partir dels 50 tacos, no? Ja no es plantegin el buscar feina. Gent que no viu a la ciutat, evident, no? Però jo en conec, clar, sempre estem dient les impressions personals, que això és molt poc objectiu, eh? Però jo conec, per exemple, bastanta gent a Menorca, que amb això, aquest petit d'ajuda i quatre correles que fan al mes, ja van tirant, no? I gent que viu als Pirineus exactament igual. I és un fenomen, per exemple, que a França està molt generalitzat entre, diguéssim, els neohippies, cobren una cosa que es diu és algú molt semblant, eh?
Però
a França...
Existeixen els neohippies. Jo sí. Soy els hipsters, els neohippies no els coneixia.
Els neohippies, sí, els neorurals. Gent que vivia a la ciutat s'han anat a viure...
Sí.
Però també li diem neohippies, eh? Uh-huh. I aquesta gent... L'única diferència que per mi és vital és que en el cas francès, ok, jo et dono aquesta renda, però tu has de muntar un projecte. Jo et segueixo el teu projecte. Vale, un projecte del que sigui, no? En el cas espanyol no, és jo te lo doy i no me molestes,
i tu no et moris, no, o a vora
i no et manifestis,
no em prenyis.
Clar, terrible, a mi em sembla duríssim.
No, però, evidentment, amb 400 euros a ciutat no vius.
No, però el que és terrible és que jo crec que si algú també ens ha de servir aquesta crisi econòmica és que s'ha acabat del pensar què pot fer la societat cap a mi. És a dir, la frase que era del Kennedy o no sé qui, no? Què pots fer tu pels altres? No? Jo crec que ja seria hora que tots comencéssim a pensar...
Però hi ha moviments en aquest sentit.
És
hi ha el moviment del nou cooperativisme, som energia...
També el que sí que hi ha molt ara és el que se'n diu l'activisme de sofà, activisme de Twitter i de Facebook sense fer massa cosa.
Jo crec que el món és com té molts colors, no? És blanc i negre. Aleshores, sí que és cert que... Catalunya, per cert, ve d'un món tradicional del cooperativisme, ara enfocat des d'un punt de vista més social, per això neix Som Energia, Som Connexió, hi ha projectes d'aquest estil que des de, a vegades més voluntarista que resultista, intenten canviar una mica les coses. Jo penso que això també afectarà molt a com destinem el temps i com ens plantegem el treball.
Sí,
a mi no m'importaria en determinades àrees de donar temps per a altres persones a canvi que aquelles persones donessin el seu temps per mi. I no està... O sigui, que el diner no fos la base d'aquest intercanvi, sinó que fos un altre concepte, no? Potser més de proximitat, més social, més integrat amb el meu barri, amb el meu territori.
Sí, l'únic que són hipòtesis que jo veig molt llunyanes. Sí que és cert, que el món té 80.000 dimensions i els ha tingut sempre, no? I aquesta dimensió, hi ha molta gent que s'ha fotut amb aquesta dimensió, no? Però no és la corrent que portem cap a...
Parlant una mica ja, anem a... Ens has forçat, tota l'estona ens estàs dient no mirem les coses d'un punt de vista petit, aquests canvis que estan passant des d'un punt de vista econòmic i social, és de tot el món i hem de comprendre que estem a tot el món. Anem a fer un focus a Europa i anem a fer focus al món, no? Europa, que acabem de fer unes eleccions europees, al nord d'Europa ha tingut...
Quina participació hem tingut? Que ha sigut baixíssima, no?
No, el cas català...
El cas català ha sigut excepcional, sí. Hem arribat gairebé a un 50%.
Perquè estem votant una altra cosa.
Perquè aquí es barreja...
Ens han venut la moto...
Perquè estem votant,
sí,
una altra cosa.
Està votant una altra cosa.
A Europa, al nord, s'imposa... o treu cap, és un dels factors més rellevants, la ultradreta,
sí,
i els pseudoescèptics per diferents colors. Al sur, curiosament no. L'altre dia sentia, no sé qui deia aquesta reflexió, a vegades les coses no passen, no arriben tan... Aquí, diguéssim, hi ha moviments més alternatius, no tant d'euroescepticisme, sinó d'alternativa, i posava al mig de la taula un concepte que em va sobtar molt, que és la por. Com veiem els del sud, la por, i com veuen els del nord, la por, que és molt diferent. Nosaltres, la por és quedar-nos sense res, i els nord el veuen com dient, ja estem farts de que els del sud ens xupin, no? I no, no volem,
sí,
pagar, no?
Sí, bestial.
Com ho interpretes tot això? Com ho veus?
Que una cosa, que aquesta por que tu dius, de fet, és una miqueta el mateix que s'està venent aquí a Catalunya, que tenen la sensació de que ens estan xupant, o sigui, és transitiu, eh? O sigui, els noruecs no volen que els hi fumin els calés els del sud, i els de Barcelona no volen que ens fotin, sí, els tios els de Badajoz o de Càceres.
Sí, tot és comprensible, no? Són éssers humans i no són tan diferents uns dels altres, no? Mm. Jo crec que hi ha diversos factors interessants.
Ja has introduït, com veus una mica l'Europa, aquesta Europa dels grans conceptes que ja no serveixen. No?
Clar, i del sistema polític que ja no serveix. És a dir, dels grans partits que ja no serveix. Vull dir, jo és que al·lucino. Mira, jo la veritat és que he passat bastant d'escoltar les campanyes polítiques aquesta vegada. No? Per què? Perquè és repetir i repetir i repetir. No sé, és com si s'haguessin après uns mantres aquests senyors, no? I que els van repetint, ells no se'ls creuen. És evident que no se'ls creuen. Hi ha una
I es
película...
posa foco en xorrades. Un dia li van fotre un clatellot en aquell del federalisme i tot el dia parlant del clatellot.
Bueno, aprofitar el clatellot. O el pobre tio aquest, que mira, que a mi, la veritat, m'importa un bledo, és el del PP, no?
El Cañete, sí, que va dir-ho de les dones.
Que se li ocorre aquella frase i, ostres, l'han matxacat bé.
No, i es parla d'allò, en comptes de parlar de política.
Es deu fotre mal.
Home, jo... O sigui, dir-li pobre tio al Cañete, no.
El que passa és un dia, sí, m'entens?
Però
no, simplement és l'orientació.
L'aprofitament del fet, sí,
clar,
això sí.
Es parla de l'anècdota, però no es parla de política. O sigui, a mi m'agradaria que...
No es parla de la realitat, es parlen de no sé quins fenòmens...
No,
que...
o a veure, o la realitat...
Paranormals. No sé
I més enllà de la realitat, com canviar-la, no? Quins plans tens tu per canviar-la? Això hauria de ser quelcom que sí que haurien de discutir a cada elecció, ja sigui a nivell local, europeu...
Quan tu votes a polítics són senyors que prenen decisions sobre com ens organitzem com a país, com a Unió Europea, com repartim els
diners,
i no es parla de la manera de repartir. No es parla d'aquestes... Es parla d'anècdotes.
El tio aquest, professor universitat de la Complutense, que fa 3 mesos se li ocorre fotre un moviment,
Podemos.
El Sí Podemos. Tu has vist la quantitat de vots que té aquest
tio? Sí, de passada.
Jo crec que això ens manifesta claríssimament que és que ja passem, o sigui, ja no ens creiem tot el rotllo aquest de les lluites internes entre ells, que dius, però és que no us entereu, que el món ha canviat, tio, és que el món ha canviat d'una vegada. Hi ha una altra pel·li molt interessant, vaig anar el diumenge, que es diu Viva la Libertat, italiana, us la recomano, és genial, i parla d'aquesta història, no? Del polític que tota la vida va fotent el seu discurs, i llavors té un germà que està boig, és el seu germà bessó, no? I llavors el germà comença a dir el que la gent realment pensa.
Anem a Europa, més frases.
Viva la Libertat, una altra proposta Mosegui d'en José Cabré, jo ja me l'apunto.
Les tenim apuntades, bueno, hi ha algunes que després recuperarem,
sí.
Que m'han interessat molt.
És perquè ve cuento respecte a això, però...
Diu el Santiago Niño de Becerra, caminem cap a l'Europa dels clústers i les divisions actuals d'estats i regions o províncies.
Com diríem clúster en català?
No sé. No sé
com dir. Tenim clúster. El bàndel és un farcellet i un clúster...
Ho buscarem, perquè el bàndel sí que és farcellet i ja vam quedar que seria
farcellet. Un bàndel és un farcellet, però un clúster...
Diu que
seria un
estats, regions o províncies es diluiran i es formaran aquests clústers. Ell té aquesta visió. Això pel que fa a Europa.
Europa s'ha de plantejar de dalt a baix el que estem fent. És a dir, com continuem amb l'euro, amb l'estructura que estem tenint, que és una moneda que defen els interessos claríssims. Jo no dic que hagi estat provocat, però continua sent així en aquests moments. No? Estem defendent els interessos claríssims d'un país que és Alemanya i els països rics d'Europa i està perjudicant. Ostres, és flipant el que hem fet en els darrers 5 anys. O sigui, això a la història passarà com el hipererror que hem provocat a països com Grècia, a països com Portugal... És al·lucinant. Aleshores, com no serien capaços de replantejar tota aquesta història, malgrat jo crec que la Unió Europea és vital, és a dir, la Unió Europea ens ha salvat de conflictes. O sigui,
de matar-nos entre nosaltres,
clar,
com portàvem
Europa,
fotent 1000 anys.
Hem tingut una història duríssima de barallans contínuament i, ostres, a mi em semblat d'uns il·luminats fantàstics a l'intent de fer un procés d'harmonització, de dir, ei, hem d'anar junts tots. Però és que no anem junts.
A veure, és divertit coses, a mi m'agraden les coses que fa la Unió Europea per crear una cultura, diguéssim, que trenqui amb aquests 2.000 anys de fotre'ns d'hòsties
que tenim.
Que és, però que són coses com això, el programa Erasmus de
convertir estudiants,
la Champions League... Que sí, la Champions League sí, i Eurovision. I et garantitza que et puguis sentar en un bar amb un tio de qualsevol tio d'Europa i tinguis almenys un tema de què parlar.
No sé si era ara en Capdevila, que és el responsable, el director del diari Ara, o en Bassas, que també estava en el diari Ara, que feia una reflexió que a mi em va cridar molt l'atenció. L'Europa d'ara, amb totes les mancances i tot el que voleu dir-li, i l'Europa que era resultant al final de la Segona Guerra Mundial, al 50, amb les fronteres que hi havia, la impossibilitat de moure's, el poc sentit de pertanyença continental, no? I diu, malgrat tot lo dolent, alguns de les coses que s'han fet han sigut positives.
No, la majoria de coses que s'han fet han sigut positives, jo no ho negaré això. Mm. Què ha passat? Que països com Espanya, que l'únic que aspirava era entrar en un club, resulta que de cop, clar, nosaltres ja ens hem cregut que som membres del club i volem ser tractats com membres de dret del club, i això no està passant. Clar. Jo crec que aquest és el problema. Mm. Que ja, o sigui, ara s'han posat de manifest una sèrie de desequilibris de poder increïbles. És a dir, em sembla al·lucinant que una dona com la Merkel mani tant a nivell europeu. O sigui, aquesta senyora, no ella, el seu govern, el seu banc central, es passa per al forro totes les decisions que han creat. O sigui, quan s'han de fer decisions importants...
Potser el problema és que els anglesos no han volgut jugar del tot. Marc. Però serien
els anglesos també tenen altres interessos.
Anglaterra, tu pensa que Anglaterra és sòcia dels Estats Units.
Vale. Sí, però si els anglesos estiguessin ficats a dintre de l'euro, d'alguna manera hi hauria una discussió i llavors hi hauria un joc d'aliances. Però no hi ha ningú que tingui més pes que Alemanya a dins de l'euro.
Sí, però Anglaterra no tindria més pes que Alemanya.
No, però almenys seria un grup...
Però França ja ho és.
Ens queden 2 minuts i m'agradaria fer el focus fora d'Europa. Només dient dues dades d'aquesta mateixa setmana. Una, la notícia, que ja és una notícia que ve arrossegant, però que ara ja hi ha xifres, de la quantitat de gent dels Estats Units que es desjubila. O sigui, surt de la jubilació i ha d'entrar a tornar a treballar perquè no té per viure. Això és una dada que em va sorprendre. I l'altra, la segona dada, el famós creixement xinès topa, o sigui, ja no és el creixement que era abans, i a més topa ara, o sigui, com s'han produït com totes les coses de cop, contaminació, problemes socials...
És que el problema de Xina és que, i he estat parella de vegades...
Recursos...
El problema de Xina és que tenen creixement econòmic, no tenen desenvolupament. No tenen desenvolupament, o sigui, tenen uns moviments geogràfics tremendos de masses socials que es mouen amunt i avall, tens aquelles mega ciutats absolutament contaminadíssimes, no tens cap tipus de regulació, i fins i tot la gent que munten empreses, si ho fan amb el beneplàcit del partit, no tenen cap tipus de control. Sí. Això no és desenvolupament.
Com ho veus, això?
Bueno, jo crec que Xina... ha de passar un procés que hem passat tots els països, diguéssim, desenvolupats del món, i ho està passant amb una rapidesa absoluta, no? Jo veig apassionant el tema de Xina. És evident que les autoritats xineses han de modificar mogollon de coses. I és evident també que als països occidentals tenim un interès absolut en què Xina no triomfi.
Ja. Anem a posar una sintonia que ens agrada molt, que és la que dona pas a les propostes Mosseguis. M'encanta la música de Proletaire. El que més es diuen Proletaire.
Fantàstic.
És molt bo. I no són d'aquí, sembla que són francesos. José, propostes Mosseguis. Te les vam demanar abans per tenir-les anotades.
Ja han anat fent, eh?
Sí, han anat
fent algunes. Sí, la veritat és que avui estic molt de propostes.
Parlaves una que és un llibre del Thomas Piketty.
Sí, un tio interessant. Aquest senyor, d'alguna manera, ha fet un estudi... És un economista potent, ha estudiat a les grans escoles franceses, etc. I aquest senyor ha fet una recerca on el tio demostra que les famílies riques s'estan perpetuant en el món, però no de fot 4 dies, sinó de sempre. I que la riquesa no para de créixer de la població molt rica, no per noves inversions, etc, sinó pels propis interessos que estan generant els diners que tenen.
O sigui, no hi ha un retorn cap a la societat d'aquesta riquesa.
Curiosament, els interessos segueixen rics.
Sí. Mm. Aquest tio ha estat molt publicitat, per exemple, per Paul Krugman, molta gent parla d'ell, i fa 4 dies el Financial Times ha atacat a saco, dient que les dades que utilitza no estan ben agafades, etcètera, perquè clar, és un tema que...
Digue'm qui entendre, et critica i et diré la clar, fiabilitat que tens. Sí, no? Si et critica el Financial Times és
però
que no interessa, no?
És un llibre publicat en francès...
No hem dit el nom, perdó, tot i que sempre teniu les dades a les show notes. El llibre es diu Capital in the 21st Century. No?
Sí, en francès crec que és Le Capital.
Vale. Un segon llibre que ens recomanes tu, que es diu... no, és de Wendy Guerra.
Ah, fantàstica.
Que es diu Negra?
Negra, sí. Negra. Aquesta és una jove cubana que relata la vida d'una cubana mulata, molt negra, vale, a la pròpia Cuba, i parla dels greus problemes que se li ha generat. I a més...
És que a Cuba hi ha un racisme intern que entre los negros negros i los negros menos negros, que déu-n'hi-do.
I a més, ella juga una mica al lesbianisme també i explica les seves experiències. És una novel·la, però fa una crítica molt interessant del sistema Cuba.
Ja.
No intenta ser dura, Ella... A mi em va semblar un gran llibre.
Perquè fa una bona anàlisi, entenc, no?
Sí.
Vale, i acabem les propostes mosseguis i ho fem amb una que no té res a veure amb economia. M'ha fet molta gràcia que la traguessis perquè això entronca amb una de les teves aficions, que és la navegació, i ens parles de la creació que es farà ara, o si no s'ha fet ja, del Club Patí Vela Barcelona, al Port Olímpic.
Al
no?
Port Olímpic,
a veure, perquè
sí.
Això és, què és això?
Amb un grup de...
A la famosa platja del Somorrostro.
Sí, amb un grup d'entusiastes hem aconseguit una concessió que ha generat moltes enveges. Però tenim a l'entrada del Port Olímpic, al final del carrer Marina, per dir-ho d'alguna manera, ens han donat el tros de platja que quedaria enfront del restaurant Bestial. Són 800 metres quadrats construïts i 3.000 metres de varada per deixar els patins. I ens han regalat, bueno, ens han regalat és un dir, vale, l'Ajuntament, sabeu el mòdul aquell Endesa que hi ha molt guapo, una història de fusta curiosa. Bueno, això dèiem, jo sempre deia, hòstia, aquí m'encantaria tindre una habitació. Doncs mira, jo no tindré l'habitació, però és per nosaltres, baixarà baix.
Yeah.
I és el que volem, vosaltres no sé si ho sabeu, però el patí català és autòcton d'aquí de Catalunya i hem aconseguit que sigui l'embarcació nacional de Catalunya, tenim el recolzament de l'Ajuntament.
És com
volem...
l'ase català, però ara en patí, no?
A saco, sí, és un dels castellers, però amb el patí.
És un patí que em sembla que no té timó,
no té timó. És... Sí, i a més és una joia.
Si es pilota amb la vela.
Amb el pes i la teva vela. Però és que, a més, si tu el mires, és realment una joia, és una forma artesanal. Jo sempre dic que és un Stradivarius de la vela, no?
Hem de marxar ja.
Jo tinc una proposta.
Digues, parla.
A veure, és un llibre molt interessant, i em sembla que en Josep se'l comprarà. És un llibre que ha fet un fotògraf que es diu Rick Smolan i es diu The Human Face of Big Data. És un llibre d'aquests enormes, d'aquests de fotografia, on el que han fet és utilitzant doncs, gent doncs, com això, com la Marissa Mayer, com l'Eric Smith, com gent d'Oracle, de SAP, d'Amazon, han participat en la creació d'aquest llibre, i el que fa és fa explica aquesta revolució del Big Data com la a través doncs, de textos, però també acompanyats de fotografies molt interessants. El llibre, d'alguna manera, per exemple, l'Enric Mayol l'altre dia se'l mirava i deia que no està gens bé aquest llibre, perquè clar, quan un expert en sistemes d'informació diu que no està bé...
És perquè la visió no és tant de sistemes, sinó
que
la visió és humanística.
És un tema de difusió, de quines són les implicacions socials i que té
el cognom
aquest
del
tipus
Rick,
de tecnologia.
Com es deia?
Es diu Rick, Enric, R-I-C-K, Smolan, S-M-O-L-A-N, i bueno, ens el trobareu doncs, les llibreries habituals aquestes que
Tomàs, només una coseta.
Digues.
Lo interessant del Piketty i el que ha generat tanta polèmica és que diu, ostres, si això és així, el que hem de fer és posar un impost a les grans fortunes.
Ah, bueno, que paguin.
Doncs molt bé, senyors, la setmana vinent a Mossega la Poma farem un resum amb una mica de retard, això sí, perquè a més hem tingut problemes logístics aquests dies. Farem un resum de tot allò que ha presentat Apple en la Worldwide Developers Conference.
Just d'aquí 15 dies.
Ah, no, no,
però és la setmana que ve, perquè estem en el futur.
Estem una mica moguts en el temps. I ho farem, com deia, de manera relaxada, havent passat ja uns dies de la keynote inaugural i havent ja segur provat alguna cosa. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat o seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma o a Google Plus, que també tenim colla per allà perduts. José, moltes gràcies.
A vosaltres, sempre ha estat un plaer.
I recordeu, que paguin!
Que paguin, adeu-siau!
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.